Els oficis del llibre. Un programa per explicar quantes mans, quantes veus i quanta gent és necessària per tenir a casa els llibres com a companys.
Sigueu molt benvinguts a una nova edició dels oficis del llibre. Uns oficis, els d'avui, als quals hem convidat una experta en l'islam. És la doctora en filologia semítica i història medieval per la Universitat de Barcelona, Dolors Bramon. Ha sigut professora d'Estudis Àrabs i Islàmics, membre emèrita de l'Institut d'Estudis Catalans, ha treballat en els camps de les minories religioses i del passat islàmic a les terres catalanoparlants, des del punt de vista històric i filològic especialment. Fragmenta Editorial acaba de publicar el llibre Professora d'Islam, converses amb Ignasi Moreta. Ignasi Moreta és el director precisament de l'editorial. La Dolors Bramon la tenim amb nosaltres i, Dolors, sigueu molt benvinguda a la ràdio. Què tal?
Moltes gràcies, bon dia tingui.
Estem molt contents de poder comptar amb vostè en aquest programa. Ho enfilarem a través d'aquest Professora d'Islam, el títol del llibre que ha publicat Fragmenta Editorial que citava.
És el que pretenc, vull dir, jo vull aquí intervenir com a professora d'Islam que he sigut.
Doncs, què l'ha fet especialitzar-se en l'Islam? Per què va conduir la seva vida cap a aquesta especialitat?
Miri, ras i curt, perquè no vaig estudiar mai grec. Ara, si vol, m'explico més. Jo venia de ciències, batxillerat i preuniversitari de ciències, vaig fer primer de ciències econòmiques, no em va agradar, em vaig voler passar lletres, i aleshores, si jo feia grec, hagués estat amb desavantatge respecte als meus col·legues, als meus companys, que portaven 3 anys fent-ne. Per tant, vaig matricular-me ara, que tots començàvem de zero. No hi ha cap vocació ni res que s'hi sembli. Pura casualitat o pura no haver sabut, no haver estudiat grec.
I vist des d'ara, se la veu molt en pau, Dolors.
Estic en pau i tranquil·litat. Bueno, tranquil·litat no, perquè...
Orgullosa de la carrera que heu fet.
Sí, és a dir, què en trec jo? Una vida de treball té els seus fruits. I jo estic contenta dels fruits que he tingut, o que he donat, o que no sé com s'ha de dir. Però segueixo treballant com si no estigués jubilada, eh?
Us definiu en aquest llibre, en el capítol dedicat als estudis a la universitat, com arabista i islamòloga.
Exacte.
Expliqueu-nos-ho una mica més, sisplau.
Bueno, arabista vol dir que he treballat, he estudiat i soc capaç de llegir i comentar textos escrits en llengua àrab clàssica, eh? És a dir, la llengua de l'Alcorà, perquè jo un dialecte dels centenars de dialectes que hi ha ara no els entenc, són precisament dialectes, i islamòloga és una paraula que he intentat introduir, me n'he sortit, és la persona que estudia la teologia de l'islam. L'islam és una religió tan seriosa com una altra, si és que n'hi ha alguna de seriosa, si em permet opinar. I per tant, doncs, hi ha els teòlegs que solen entendre's els cristians, però l'islam també té teologia i per tant una islamòloga és la que estudia la teologia de l'islam. És el mateix que un músic toca un instrument, un musicòleg estudia la música.
Estudieu l'islam però sense fer-ne apologia, deixeu-m'ho clar.
No, naturalment.
No apologia, en absolut, sí un estudi acadèmic especialitzat.
Exactament. Jo m'ho he plantejat fa anys com una matèria a explicar, una assignatura. Com podria explicar química, com podria explicar el nazisme sense ser nazi.
Però per arribar a dedicar-vos-hi, el camí no va ser fàcil.
No, però...
I per arribar a assolir una càtedra vau haver de batallar-hi i en algun moment també enfrontar-vos a allò preestablert i que costava de fer evolucionar.
Sí, perquè ja s'ha parlat molt de l'endogàmia de les universitats. Diu, sí. Encara no n'hi ha tanta, diria jo, però n'hi ha, evidentment. Bé, doncs jo vaig entrar tard a un departament que ja estava fet, que ja tenia els seus lligams, I jo venia de fora, diguéssim, era un intrus, malgrat que havia estudiat a la Universitat de Barcelona. Però vaig passar primer per la de Saragossa, i clar, una vegada sóc a Saragossa, ja sóc forastera a Barcelona, però és igual, no m'he enfrontat amb ningú, eh? M'ha sigut més difícil, però no tinc cap mena de mal rancor ni res que s'hi sembli contra els col·legues que no em van posar facilitats per entrar, diguem-ho així.
Des dels anys 80, com vau arribar a Barcelona, com vau fer les oposicions a Barcelona?
Sí,
el 87,
si el no 87, vaig errat. Sí senyor, ara ja ho estava pensant.
Del 87 fins que es va jubilar de la universitat, ha canviat les...
Perdó, el 2013, volia... d'aquesta xifra me'n recordo, que són anys.
La universitat actual ha canviat, ha evolucionat en positiu, o en tot cas de quin mal pateix
la universitat a dia d'avui? Jo diria que amb algunes coses ha evolucionat en positiu, però els mals de les universitats són molt endèmics, i per tant no sóc gaire optimista. La Universitat de Barcelona té una fama bona, guanyada, surten els rànquings, però jo, per exemple, a vegades he assistit a alguna defensa de tesi doctoral que em feia vergonya. Això passa, i és una crítica que faig en tot positiu. Ens hauríem d'acostumar a millorar les coses. En fi, és molt difícil trencar costums establertes gairebé ancestralment.
L'Ignasi Moreta, que és qui ha conversat amb vostè per estructurar aquest llibre, amb un punt concret, a la pàgina 66 tenia notat, us defineix com una persona estimada pels estudiants, però no pas pels col·legues.
Doncs això seria la veritat, sí. Els estudiants m'han estimat i segueixen estimant-me, perquè quan me'n trobo pel carrer, doncs tenen alegria, jo també, i sovint m'escriuen per preguntar coses, segueixo ajudant perquè m'agrada. La feina que faig m'agrada i m'agrada seguir-la fent. Per això li he dit, jubilada sí, però res més.
Abans de dedicar-vos a la docència, vau treballar una colla d'anys Enciclopèdia Catalana.
Exacte.
Des d'on es va fer una gran feina, expliqueu, sobretot en la part lingüística, a l'hora de fixar els termes.
Veig que s'ha llegit el llibre i que a sobre ho entès bé. És veritat.
Home, és una obligació.
Sí,
abans d'encarar una entrevista, m'agrada molt fer una primera coneixença de l'entrevistat a través dels seus textos.
El felicito.
Malauradament a tots els oficis n'hi ha de bons i de no tan bons.
Sí, a veure, que... Sí,
Enciclopèdia
Catalana hi vaig treballar des del primer any, és a dir, des del 68, crec que era, ara no ho recordo bé. És a dir, jo vaig acabar la carrera el 68 i el setembre ja em van trucar per començar. I vaig treballar fins que vaig anar a viure a València l'any 70, i l'any 70 vaig seguir col·laborant per escrit i per correu, i era molt més avorrit, perquè a l'enciclopèdia hi havia una gent molt maca, molt variada, parlaves amb un químic, amb un de dret, és a dir, va ser una experiència molt bona, molt voluntarisme, moltes ganes de fer-ho bé, ens hi jugàvem Catalunya, ens semblava, ara les enciclopèdies, diguéssim, han perdut pràcticament. Ara amb el Google no cal una enciclopèdia. I a més ja la tenim per internet ara.
Deiu, la gran feina de fixar els termes.
Sí.
En la vostra especialitat, termes com ara, quins termes es van fixar que no es tenien tan clars?
Bueno, gens clars.
Poseu-me algun exemple.
Sí, n'hi poso. En primer lloc, hem desterrat de la parla catalana la paraula la. És a dir, si jo em vull referir a Déu, en català li dic Déu, en castellà li dic Dios i en anglès God, i si parlo en àrab, Allah. Més o menys ben pronunciat. Però aquesta era la principal. Tampoc vam anar en contra total a l'expressió Espanya musulmana o civilització o cultura arabo-musulmana. O sigui, això eren termes confusionaris quan teníem un de molt clar. La península ibèrica, quan va estar sota domini de l'islam, es deia Al-Àndalus, a la llengua clàssica, i a l'andalús en el dialectal. Per tant, els hi hem retornat el nom que ells es donaven. Ells, vull dir, els nostres avantpassats, eh? No, aquí no estem parlant d'una invasió de gent que mata tots els precatalans que hi havia aleshores i els tira al mar a l'Escala, i si no a l'Ebre, eh? No, la continuïtat de la població és manifesta. Algú va marxar, algú va morir, evidentment, però són andalusins. Abans vàrem ser andalusins que catalans. I, dit planerament, ara ho explico sovint, abans vam ser moros que catalans. Entès, la paraula moro en sentit de musulmà, que no és exacte, però que així ens entenem més planerament. Estava intentant trobar altres paraules, moltes. I el motiu és perquè jo sempre he pensat que la terminologia mai no és innocent. Per exemple, vam desterrar la paraula Mahometà. Per què? Perquè si l'islam va ser predicat per una persona que es deia un nom en àrab, però que vam transformar amb la paraula Mahoma, catalana, dir Mahometà, estàs fent un error teològic, que és creure que els musulmans segueixen a Mahoma, adoren a Mahoma, de la mateixa manera que els cristians es diuen així, perquè segueixen i adoren a Crist. Però això és un error, perquè Crist és Déu. Ara toca dir en la persona de la segona persona de la Santíssima Trinitat, que ja ens van ensenyar de petits, que era un misteri, i per tant no l'intentaré explicar. I mentre que els musulmans tenen un sol Déu, el mateix Déu que els cristians i que els jueus, però Mahoma és únicament un profeta. I per tant, no s'ha de dir Mahometà, és un error teològic, cultural, és un error cultural.
No sé si això ens portaria també a una afirmació que feu en el llibre i que heu repetit i destacat en un article recent al diari Ara, on dieu que fa temps que dic, i ho cito del diari Ara, però ja ho havia llegit en el llibre de professora d'Islam, diu, fa temps que dic que si els creients d'aquests tres monoteïsmes entenguessin que jueus, cristians i musulmans diuen i creuen adorar el mateix Déu, les coses serien més fàcils i més planeres.
Crec que sí, però és esperar molt, és ser molt optimista, eh? Perquè malgrat que Déu és el mateix, els seus seguidors de cada un d'aquests grups i de cadascun dels subgrups en què s'han anat dividint, entenen Déu a la seva manera. I ara tenim, per exemple, la desgràcia de que hi ha gent que diu matar en nom de Déu. I això és no entendre què vol dir Déu ni entendre res. O deixar, fer veure que practiques una religió, tant la jueva en aquest cas, ja sap de què m'estic referint, no?, com la musulmana, però en realitat, si creiessis en Déu i creguessis el que ell et diu que has de fer, o que et diria que has de fer si el trobéssim, doncs no faríem les matances i les barbaritats que estem veient ara, desgraciadament.
S'ha tornat a activar la batalla entre israelians i palestins. Què en penseu d'aquest últim brot o d'aquest esclat d'aquest any?
M'ha fet gràcia que vostè digués molt encertadament s'ha tornat a activar. Això dura més de 80 anys, és a dir, és un cicle que es va repetint i que jo no hi veig solució. Però li he de dir que jo no sóc experta en política contemporània, ni en antropologia, ni en sociologia, i en tot cas sóc filòloga i teòloga i historiadora. Però, si em permet, m'agrada recordar que el gran expert periodista Tomàs Alcoverro, que és el degà dels periodistes catalans, va aparèixer en el programa de televisió que dona en Xavier Grasset el 324, a la nit. I es va passar, les respostes eren totes, és molt complicat, això és molt complicat, eh? El problema, a mi no m'agrada dir-ne conflicte, és una guerra, és un problemón, eh? Doncs deia, és molt complicat, i de tant en tant canviava i deia, és molt complexa. Si ell, que en sap tant i que és expert i que des dels anys 70 que viu al Líban i que ha viatjat per tots els mons àrabs i el país Israel, doncs si ell diu que és molt complexa, jo no li puc afegir res més, sinó dir, és veritat, és molt complexa, molt trist, ell també ho deu pensar, i una desgràcia, vull dir, jo no veig solució, no ho sé, jo no puc anar a favor de ningú, ni en contra de ningú, vull dir, hi ha elements d'un cantó i per l'altre. I no és la meva feina, a més, eh? O sigui que estic molt contenta de no dedicar-me en aquesta branca de l'arabisme. Sí, no és arabisme, però bueno.
M'ha agradat molt del professor d'Islam.
Sí?
Com ens heu explicat què és l'Alcorà?
Sí, clar.
Perquè vostè d'aquí, d'això sí que n'és una experta i això sí que ens ho pot explicar en pocs minuts, perquè a vegades ens fa un cert temor. Si ja ens fa ànsia parlar de la Bíblia, imagineu-nos la nostra cultura cristiana, allò intentar submergir-nos en l'Alcorà. Li hauríem de tenir menys respecte, menys por, diguem-ne, a conèixer els textos sagrats d'altres cultures del món islàmic, per exemple?
No n'hem de tenir de por. L'Alcorà és un llibre que l'any... Ara em fallarà la memòria.
632.
No, això és quan es predica. Hi ha un home, el profeta Muhammad, que predica del 610 al 32. Es mor i aquests musulmans, aquesta gent que han escoltat el que deia aquest home de part de Déu, diu que Déu, a través de l'àngel Gabriel, que és el mateix del missatger de Déu, li dictava a l'orella dreta, evidentment, i aquest profeta ho repetia. Els oients s'ho van aprendre de memòria, això era absolutament possible, perquè una civilització amb poca escriptura té molta memòria, és molt oral. Aleshores, ho van recollir al cap de 25-30 anys després de la mort del profeta. Compari-ho en l'Evangeli, els evangelis, que es diuen quins són els apòcrifs i els canònics 400 anys més tard. O ja no, comparem-ho amb l'Antic Testament, que s'escriu segles més tard. Vull dir, el senyor Adán i la senyora Eva ja tenien prou feina a saber que un plàtan s'havia de pelar. I, per tant, no estaven per escriure la seva creació o la seva vida. Per tant, l'Alcorà, històricament parlant, és més fiable, perquè si s'haguessin inventat una cosa que no s'hagués predicat, un musulmà diria que Déu no haguera dit, doncs aleshores hi hauria hagut oients que haurien que jo hi era aquell dia i no va dir això, o al revés, va dir això i no ho heu escrit. O sigui, l'Alcorà, des del punt de vista històric, és defensable, no la seva doctrina, però aquest llibre reflexa el que va predicar un senyor que hi ha milions de persones que el tenen com a enviat de Déu, com a profeta, i, per tant, si es creu en Déu, se li ha de fer cas. El problema quin és? Déu va parlar amb la llengua que es parlava en aquell moment, perquè Déu volia que se l'entengués, no? Però aquella llengua, aquell àrab que en diem clàssic, ha anat dividint-se en multitud de dialectes, i no pas tots els musulmans són capaços d'entendre l'Alcorà llegint-lo. No és un àrab diferent del que ells parlen. Aleshores, el problema està... N'hi ha més d'un, però un, començar per aquí, doncs un imam et pot dir que diu el que no diu, o que no diu el que diu, és a dir, et pot tergiversar el que ells consideren paraula de Déu. Un altre problema és que és un llibre que es recull al segle VII, i ha plogut molt des de llavors. Per tant, hi ha hagut necessitats jurídiques noves, costums noves, s'ha ampliat el domini de l'islam, per tant, hi ha molts més musulmans amb problemes nous, han hagut de decidir si es pot anar a la Lluna o no, per exemple, o a Mart. Déu no va parlar d'això, no interessava a ningú en aquest moment això. I l'altre problema, o un dels altres, és que, al meu entendre, Déu no estava sempre per la labor. És una broma, però vull dir que una cosa és el que ell va dir o va dir que diguessin, i l'altra cosa és l'acció humana dels que ho van posar per escrit. Es podien equivocar, podien no haver-ho entès, etc. És a dir, que tot en qüestions de religió sempre hi ha una solució. Jo he dit en broma, però en sèrio, Déu no estava sempre per la labor. Però, clar, això s'ha d'arreglar. Llavors, bueno, és que com que ho van copiar, doncs el copista es pot equivocar. Doncs sí, tots ens equivoquem a la vida.
Vist des d'avui i vist des de la cultura catalana, com ens hi podem acostar a l'Alcorà? Perquè que és de difícil interpretació, que no és un llibre fàcil de comprendre, és una evidència i ho deixeu ben clar amb el llibre, amb el professor d'Islam. Però com ens recomanaríeu, vostè que n'és experta, acostar-nos o encuriosir-nos per l'Alcorà?
En primer lloc, és una curiositat que dona bon resultat. S'estan explicant allà les mateixes històries que els que som de l'Escala o de Banyoles, com som jo, ens han explicat de petits, vull dir, en Noé, l'Abraham, en David, en Salomó, tots aquests surten igual, clar, són producte del mateix Déu, insisteixo. El que passa és que hi ha coses que no s'entenen, però és molt més racional la doctrina de l'Alcorà que la doctrina, de la doctrina, per exemple, catòlica. El catolicisme té dogmes. Tu has de creure perquè sí. Tu has de creure encara que no ho entenguis. Abans he parlat del dogma de la Santíssima Trinitat. Un altre podria ser l'encarnació. L'Islam això no ho té. És a dir, és més senzill, que no vol dir inferior. Amb el cap, amb el raonament només, tu pots entendre què diu el llibre. I, a més, el llibre convida contínuament que el lector interpreti i entengui. Raoni, exactament, és el que diu. Però, clar, el lector actual no pot llegir-ho sense l'ajuda d'un traductor, i aquí ja, si diem sempre traductore, traditore, qui és el maco que s'atreveix a traduir la paraula de Déu? Això ja és molt més complicat. Però hi ha bones traduccions al català i al castellà. Sobretot jo sóc molt partidària de la del doctor Bernet, que ja va començar a traduir-lo al castellà el 54, i se n'han fet moltes reedicions, el del professor Cortés, per mi la millor, i la del professor Epalza en català, que és més complicada, més gruixuda, més cara, perquè no sempre distingeix els caràcters de l'impremta, no sempre es distingeixen què va dir Déu i què hi has de posar per acabar-ho d'entendre. No sé si s'ha entès. Els altres traductors posen en lletra cursiva les paraules que es necessiten per entendre la frase curta que va dir Déu. Però t'ho marquen molt bé. És a dir, és un llibre divertit, maco, seriós, és molt seriós, i té coses absolutament al·lucinants, però sobretot l'al·lucinant és les interpretacions que al llarg de la història se n'han anat fent. Unes fantàstiques, molt bones, i unes, doncs, molt dolentes. Per exemple, fa un parell d'anys, el gran muftí de la Meca va dir que el Corà no diu res d'això, però que es podia menjar carn de sirena. Doncs vostès a l'Escala, en comptes de dir hola, la tonyina que els hi ve cada hivern, doncs si troben una sirena, se la poden menjar. Doncs això és una bestiesa, no? Perquè, o que la terra és plana. Hi ha alguns imams que sostenen disbarats. I el mal és que hi ha prou gent disposada a creure-se'ls. Hi ha un Islam molt seriós, No estic parlant... Hi ha Islam seriós. El que passa que és el més pobre, el que no té diners, el que no té petroli, Hi ha una cosa, és el petroislam, que aquests són els que editen, tradueixen, envien gratuïtament traduccions o tergiversacions amb un català perfecte, amb un anglès perfecte, Però, i gratis, però que no reflexen el que diuen que els hi va dir Déu.
S'ha entès perfectament. I que bonic escoltar Dolors en Bramont traient transcendència a l'assumpte i fent-nos venir ganes per acostar-nos a textos que en el fons han estat tan tergiversats al llarg del temps.
Perdoni, permeti'm fer un advertiment, perquè ara vostè ha convidat que la gent normal llegim l'Alcorà. S'ha d'explicar una cosa. No ens hi féssim mal, no. Però, sí, l'entenc. Però, si es comença l'Alcorà per la primera pàgina que trobes de la traducció, estàs llegint la darrera cosa que es va predicar. Nosaltres estem acostumats a que la Bíblia comença amb la creació dels humans o l'Evangeli amb el naixement de Jesús i acaba amb la mort. Aquí no. Aquí està tot barrejat. Escriure, recollir l'Alcorà segons la llargada dels seus capítols. I això és un galimaties, és a dir, tu pots trobar el profeta David en el capítol 25, en el capítol 100 i en el capítol 3, i per tant has d'anar buscant en l'índex, per això li he assenyalat aquestes traduccions, has d'anar buscant tot el que diuen per poder fer una imatge clara del que diuen del senyor David, que és el cas que he posat. No és una lectura cronològica i, per tant, molt incòmoda per la mentalitat occidental. Molt incòmoda. Els musulmans diuen que no és un llibre d'història, sinó un llibre de meditació. Si s'agafa un fragment i el mediten.
Dolors Bramon, que ens ha acompanyat al programa d'avui dels oficis del llibre. M'ha encantat aquesta aproximació, tan superficial, si voleu, que n'hem fet avui, però que ens obre una mica de perspectiva per dir, no ho descartéssim, algun dia obrir l'Alcorà i encuriosir-nos per què hi diu. Sempre i quan ho fem amb una mentalitat oberta com la que ens ha mostrat avui la Dolors Bramon. Dolors, ha estat un plaer tenir-la als oficis del llibre. Una abraçada ben forta.
Però deixi'm-li dir que el felicito, perquè vostè m'ha fet preguntes havent llegit el llibre i havent-lo intentat entendre. No passa sempre, això, eh? Per tant, l'enhorabona.
Ho sento com
senyor,
una obligació professional.
Senyor Abel Font, l'enhorabona.
Moltes gràcies.
I gràcies per haver-me tingut.
Ha estat un plaer.
Igualment.
Els oficis del llibre t'ofereix una estona per a compartir el plaer de llegir i un moment per a recomanar lectures per a tothom.
Obrim les recomanacions, les que ens fa la Judit, i seguim amb el cicle dels arxius. Què tal, Judit? Benvinguda.
Hola, molt bé.
Va, que avui anem a un arxiu local,
sí.
L'Arxiu Històric de l'Escala. Defineix-lo... Defineix-nos-el.
Mira, l'Arxiu Històric de l'Escala es va crear l'any 1992. L'Ajuntament es va decidir que tocava endreçar papers, documents i materials que estaven a diferents llocs. És el servei encarregat de custodiar, de tractar i de difondre el patrimoni documental que es produeix a l'Escala i té documentació històrica que va des del segle XVII fins a l'actualitat. Per exemple, sapigueu que ara està a l'Alfolí de la Sal, des de l'any 2019. I allà hi ha un magatzem i també hi ha una sala de consulta on podeu trucar. Què tenim de molt important aquí, en aquest arxiu? Doncs, evidentment, tot el llegat de la Caterina Albert, de Víctor Català. I tot el llegat vol dir no tan sols els escrits, sinó també pintura, sinó també fotografies. O sigui que hi ha un munt de materials que estan dipositats en aquest arxiu. Què s'hi pot trobar? Doncs mireu, hi ha tot el fons municipal. Quan diem fons municipal, què estem dient? Tots els papers que genera un ajuntament.
L'arxiu administratiu.
Ah, exacte. I tot vol dir tot. O sigui que... Déu-n'hi-do la paperassa. Sort que ara la cosa ja va via internet i va una mica més fluida. Teniu uns fons d'imatges fantàstics aquí en aquest arxiu. Hi ha el fons d'en Josep Esquirol, el fons del Bernard Richards.
I d'altres fons que es van actualitzant,
sí,
i restaurant, imatges fins i tot en plaques de vidre, com es feia a principi del segle XX,
sí, sí,
i
sí,
una cronologia d'imatges espectacular de la gran transformació que ha tingut un municipi avui turístic, però que venia d'un passat molt pobre, molt pobre, molt pobre, un passat mariner on el sistema de vida era subsistència i poca cosa més.
Exacte. I també tenim molts fons patrimonials, que vol dir fons de gent que han decidit treure els papers de casa i portar-los cap allà perquè es puguin lligar i relligar amb la història de tothom. Els fons de les empreses. I en teniu un de molt interessant aquí dins. Els fons musicals. Hi ha els fons musicals d'en Joaquim Mustenc, d'en Joan Ballesta Molines, en Calafat, d'en Joan Antoni López, de la Cobla Orquestra, la principal de l'Escala, i molta música religiosa. Però jo aquí us volia dir una cosa. I jo et volia
preguntar, perquè aquest programa que es produeix i s'enregistra a Ràdio L'Escala, però que s'emet amb una vintena i tantes altres emissores d'arreu de Catalunya, diran, home, sí, bé, però, això és molt local escalenc.
Sí, ara bé, n'havíem de fer un.
Agafem l'arxiu de l'Escala com a exemple d'arxiu municipal, el qual té coses en comú el de l'Escala amb molts altres arxius de qualsevol municipi de l'Escala, de Catalunya. Qualsevol altre municipi de Catalunya té coses en comú amb aquest arxiu de l'Escala, que els ciutadans poden aportar-hi.
Exacte, això volia remarcar.
Què podem aportar a un arxiu municipal?
Doncs amb un arxiu municipal s'hi poden dur els documents de la família, aquelles fotografies antigues que moltes vegades no sabem ni de qui eren ni qui eren els que hi són retratats. Documents com, per exemple, contractes de feina dels pares dels avis, perquè després amb tots aquests lligalls és com us deia i us dic de nou en aquest programa, doncs es pot relligar i descriure i escriure molt millor la història comú. O sigui que us animo tant a anar als arxius del vostre poble o del Consell Comarcal, que normalment tots els consells comarcals també en tenen un, a dipositar aquesta documentació que si no es perd, no? Fa pena aquells contenidors a vegades quan buiden una casa que s'ha enrunat o una casa que ja l'últim que hi vivia ja no té descendència i tots aquells papers se'n volen. Doncs que ho sapigueu, les biblioteques també són coses que es poden trucar als arxius i dir que us interessa.
I tota aquesta documentació que acaba als arxius pot ser una matèria primera fantàstica per a futurs autors de novel·la o de narrativa o de tesis històriques.
Sí.
I a la gent dels Oficis del Llibre això ens agrada molt de recordar-ho. Judit, moltes gràcies. Avui ha estat l'exemple d'un arxiu municipal com el de l'Escala. Fins la propera.
Fins la propera.